Sant 108 de Barcelona, acollirà a les 7 d'aquesta tarda una taula rodona a partir de la pregunta de si estem promocionant bé els hàbits saludables entre els nostres infants pobres. El fòrum està organitzat per l'Associació de Metges Cristians de Catalunya i participaran el president de la Federació de Cristians, Antoni Comas, el president de Metges Cristians, Ferran García Faria, el neuropsiquiatre infantil Paulino Castells, la directora del Centre del Raval Terral, Victòria Guindolain, el promotor de la iniciativa Teaming de Microdonatius, Antonio González Barros, i el director de l'àrea social de la Fundació La Caixa, Marc Simón. La taula rodona serà moderada pel president de la Federació Internacional d'Associacions Mèdiques Catòliques, Josep Maria Simón Castellví. Fins aquí les notícies. Tornem novament amb informació a Ràdio Estel d'aquí una hora.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestas Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Ja arriba el desembre, ja arriba el Nadal.
I perquè no t'enxampi de sorpresa, a Hipercor ja hem preparat les millors ofertes. Ofertes com aquesta ofertassa.
Un joc de tovalloles de 6 peces, 11,99 euros.
Aquest Nadal acostuma't a ser feliç per molt menys.
A Hipercor.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Ràdio Estel.
Zona mixta.
Zona mixta.
Zona mixta. Zona mixta amb Dani Balaguer. El programa esportiu dels migdies a Ràdio Estel.
Bona tarda, 2:06, benvinguts al Zona Mixta. Guanyar 5 mundials de forma consecutiva i 4 europeus en una competició per equips només ho ha fet un entrenador en la història de tots els esports. A més, marxa, dada impressionant, sense haver perdut cap partit. Unes estadístiques brutals per un entrenador de llegenda. Tenim la sort, a més, que és català. Estem parlant de Carles Feriche, fins avui seleccionador espanyol d'hoquei patins, el tècnic anunciat aquest matí que plega després de més de 8 anys d'èxits en aquest càrrec. Poques coses queden per dir quan un té un palmarès com el que acabem de recordar. De seguida parlarem amb ell perquè ens expliqui tot allò que vulgui, perquè el millor seleccionador de la història es mereix tot el nostre reconeixement.
A Ràdio Estel, Zona Mixta.
Roger Castillo, com estàs? Bona tarda.
Bé, bona tarda.
Lliga de Campions.
Lliga de Campions en directe ara mateix.
Sí?
Sí, tenim un partit.
Però què ha passat aquí?
Doncs que es veu que neva a certs parts del món, concretament a Turquia, i que hi ha un partit decisiu per saber qui estarà als vuitens de final com a segon classificat i, per tant, possible rival de Barça, de Madrid, d'Atlètic de Madrid, i que encara no ho sabem. Estan jugant ara mateix, ara ho repassem.
Això de Barça, perquè el Barça serà primer del grup,
sí,
no?
Jo crec que sí, jo crec que avui no hi haurà sorpreses.
Esperem que no. Per cert, més enllà d'aquesta gran notícia que hem dit en aquesta portada avui de la deu de Carles Felice. Tenim avui també del món de l'hoquei més notícies, no?
Sí, perquè ells van disputar 6 partits de l'hoquei Lliga amb 2 marcadors força sorprenents, la derrota del Vendrell a casa contra el Cerceda Gallec, que el fa caure a la quarta posició, i també la victòria del Tordera contra l'Igualada, que li permet sortir dels llocs de descens. La resta de resultats: Barça 7, Lleida 1, Liceo 5, Noia 1, Vic 5, Lloret 3 i Reus 8, Calafell 3.
En futbol, el Barça juga encara la primera plaça de grup a la Champions.
Juga aquesta nit, com sempre, a 8:45 horari de Champions contra el Celtic, al Camp Nou, amb l'objectiu de guanyar per accedir a vuitens de final com a primer de grup. En l'altre partit, Milan i Ajax juguen la segona plaça en un duel directe a San Siro.
I en joc ara mateix, com us dèiem, un partit decisiu a la Lliga de Campions.
Enfronta el Galatasaray i la Juventus de Turí en terres turques. El partit s'havia de jugar ahir, però una forta nevada va obligar l'àrbitre a suspendre'l quan tot just s'havien jugat 31 minuts. L'enfrontament s'ha reprès fa tot just 5 minutets en un camp que presenta un estat deplorable.
En la jornada d'ahir va brillar un ex-blaugrana, Javier Saviola.
Va marcar 2 dels 3 gols d'Olympiacos contra l'Anderlecht, que han donat la classificació per als vuitens de final al conjunt grec. També va classificar-se al Bayer Leverkusen amb un triomf per la mínima anoeta contra la Real Societat, que s'acomiada de la competició.
I en handbol, el Barça ja espera arribar als quarts de final de la Copa del Rei.
Després de derrotar el Villadiaranda amb comoditat per 26-39, avui podrien acompanyar-lo el Freiking Granollers, si supera el Teucro de la Divisió de Plata a partir de 8:45 del vespre, i també el filial Blaurana, que juga a la Ciutat Esportiva a les 7 del tarda contra un rival poderós, el Naturhaus La Rioja.
I avui també estem en disposició de dir-vos que en la secció Planeta Aigua parlarem amb Nani Guiu, l'entrenador del Club Natació Sabadell, a l'equip europeu de waterpolo femení, que ha guanyat tots els títols aquesta temporada. Li explicarem com es fa això, com s'aconsegueix. I en la secció Pop Sport amb el Benja Villegas avui parlarem de còmics. No sé quina relació tindran els còmics i el món de l'esport, però alguna n'hi ha.
Zona Mixta a les xarxes socials. Tenim un munt de vies de comunicació per seguir-nos. A Twitter, @zonamixta_FM. A Facebook, Zona Mixta FM, tot junt. També tenim blog, zonamixtafm.blogspot.com. Zona Mixta, esports a la carta. Zona Mixta, esports a la carta.
Doncs aquesta nit es tanca la primera fase de la Lliga de Campions a l'estadi del Camp Nou, amb aquest partit que començarà en horari Champions a partir de 8:45 entre el Barça i el Celtic. Un enfrontament que s'ha repetit fins ara en 9 ocasions, i aquest vespre serà la desena vegada que es trobin els catalans i els escocesos. Avui només els blaugrana tenen en joc alguna cosa en aquest partit, que és la primera posició de grup per segellar aquesta posició privilegiada. Cal empatar, com a mínim, amb els de Glasgow, tot i que la idea dels de Martino, evidentment, és sumar els 3 punts i seguir millorant la imatge mostrada davant de l'Ajax i Athletic Club. Una baixa important avui en la convocatòria blaugrana és la de Cesc Fàbregas, que està sancionat. Avui volem fer un cop d'ull a la història del Celtic. Ho fem amb Lluís Serra, que és germà marista i col·laborador habitual d'aquesta emissora Radio Estel, i que aquests dies ha escrit un article molt interessant sobre la història i també sobre el fundador del club escocès. Lluís Serra, com estem? Bona tarda, benvingut al Zona Mixta.
Bona tarda. Bona tarda.
El primer que hem de saber, que crec que la majoria d'oients ja saben, però si de cas els hi recordem, és que el Celtic és el club catòlic de Glasgow i el Rangers el protestant.
Exacte. Però una de les característiques interessants en el nostre cas és que el Celtic de Glasgow va ser fundat per un germà marista irlandès, perquè el germà Walfred, que en diuen Brother Walford, en diuen, sí, i que li tenen una gran apreci i devoció als seguidors del Celtic. Al Celtic Park pots trobar una magnífica estàtua d'aquest germà irlandès, així com també, per exemple, el restaurant de la llotja de l'estadi, que es diu Paradise, de Paradís, per exemple, el restaurant es diu també Walfrin Restaurant. Pots sentir unes cançons dedicades a aquest germà, en fi, i a la celebració del centenari, que va ser el 1988, perquè havia estat el 1868 creat, doncs aleshores hi ha un gran apreci a aquest germà. Perquè el interessant és que va tenir la idea en un moment determinat per ajudar els nens, especialment irlandesos i pobres, que hi havia a Glasgow, doncs de recaptar fons. S'havia organitzat partits, amb empresaris s'havia recaptat diners, i va veure un moment que seria bo doncs, crear un equip que, segons les seves arrels irlandeses, es digués Celtic. I aleshores, això va ser el novembre, i l'any següent, és quan ja es va crear el club Celtic de Glasgow.
Un club que és molt, molt antic, dels més antics de la història del futbol, del 1888. I a banda de recordar molt el que és el fundador, el germà Walfrid, també realitzen actes al llarg de l'any, actes amb significat catòlic o no? Això
sí,
ho han deixat una mica de banda,
exemple,
Lluís.
Pots consultar la seva pàgina oficial del club i veuràs, per exemple, la celebració del centenari, fins i tot una eucaristia, obres de teatre i coses que s'hi van fer. Però també una cosa que seria important dir, que és l'equip catòlic, però una de les característiques que li ha donat aquest germà al club va ser el sentit social i la solidaritat, l'ajuda als necessitats, l'acció caritativa, d'alguna manera. I això és està en l'ADN del Celtic, també. És a dir, ser un bon club de futbol, pensem que va guanyar la Copa d'Europa el 1967, abans que el Barça, molts anys abans del Barça.
Sí, senyor.
Va ser campió d'Europa, és l'única que té, i després també està campió de la Recopa. És a dir, i dins d'Escòcia, lògicament, els trofeus se reparteixen entre els Glasgow i el Celtic.
Ara l'actualitat, però, és el Celtic l'equip predominant, perquè recordem que el Glasgow ha perdut moltes categories, ja no està a la màxima categoria del futbol escocès, perquè va tenir uns greus problemes econòmics. I llavors, Lluís, com t'ho faràs tu aquesta tarda? Amb qui aniràs? Perquè, clar, tu també...
Doncs serem tres germans maristes a les 5 de la tarda. Sí. Tenim ja concertada una entrevista amb el president del club, el chairman, el president del club, que ens rebrà i parlarem una mica de la història.
Ai, doncs molt, molt interessant, sembla molt, molt interessant això, Lluís. Doncs
ja tenim tres germans, doncs previst una entrevista amb ell, també perquè vegi doncs, que els germans d'aquí, de Catalunya, tenim una gran simpatia pel club, pel Celtic, i també especialment per aquesta fidelitat al fundador del club, que penso que és molt interessant doncs, que tinguin aquest sentit d'agraïment, de sí, reconeixement a la seva història, no?
Sí,
els clubs ho fan, eh? Vull dir
tant,
que molts
sí,
seguidors i molts clubs, si preguntessin quin és el seu fundador, no sé quants ho sabrien. El Barça, efectivament, sap que és el Gamper, però altres clubs ni ho saben o no ho volen dir.
Doncs perfecte.
No, o sigui, en canvi, aquí sí.
Perfecte, Lluís, doncs que disfrutis molt amb el president del Celtic, que us expliqui moltes coses i després disfruteu també del partit, també el veureu al partit, eh, Lluís?
Sí, el veurem a l'estadi, pot ser un dia interessant, els Champions, el Celtic no s'hi juga només que l'honor i una mica de diners, perquè un punt de victòria o una victòria dona diners, però efectivament el Barça s'hi juga doncs, a la primera posició. Per tant, el Barça en aquest partit està molt més compromès que no passa el mateix Celtic.
I tant que sí, Lluís. Moltes gràcies per explicar-nos una mica la història del Celtic de Glasgow amb el seu fundador, el germà
Walfrid. I que els seguidors del programa segueixin doncs, tinguin una ballada interessant aquest vespre.
Gràcies, Lluís, que vagi molt bé.
Adéu, adéu-siau.
Adéu, doncs hem après alguna cosa més, per exemple, doncs, que el Celtic de Glasgow va ser fundat per un germà marista ara fa molts anys, el 1888, un dels equips amb més història i més tradició del continent europeu i, com bé recordava també el germà marista Lluís Serra, doncs, campió d'Europa abans que el Barça, concretament l'any 1967. I és que aquí a la Zona Mixta no només aprenem coses del món del futbol i del món de l'esport, sinó que també ens agrada una mica doncs, culturitzar-nos amb una mica de història.
I tant, ens ha agradat molt aquesta conversa, perquè hem descobert això, una mica d'història, una mica d'un club doncs, que avui juga. Ens ha d'anar a buscar la tradició, l'origen d'un club o d'una potència esportiva a Escòcia, a Europa. Doncs, ara mateix no estaríem en altres àmbits en què sí que ha tingut doncs, al llarg de la història un pes predominant en aquest club. I res, molt interessant, m'agrada molt descobrir doncs, aquests orígens, la veritat.
Pel que fa a la vessant esportiva, com dèiem, el Barça, un punt, certificarà matemàticament la primera posició del grup H i també estarem molt pendents del que passi a l'altre partit, que sí que encara es juguen el Milan i l'Ajax la segona posició i depenent de què faci el Barça, potser la primera.
Sí, el Milan hauria de guanyar per accedir a la primera posició i el Barça perdre contra el Celtic, una combinació, diguéssim, improbable d'entrada. Ja veurem a veure aquesta nit com evoluciona doncs, els dos partits. El Milan, que en té prou també amb un empat a casa, perquè té un punt més que l'Ajax, per tant l'Ajax ha de guanyar sí o sí per ser els vuitens de final. En cas de derrota, l'Ajax doncs, passarà a la Lliga Europa.
Pel que fa a la jornada que ens espera d'aquesta nit, després repassem si et sembla la d'ahir, el grup G encara juga en la segona posició del grup, el Zenit, que juga al camp de l'Àustria de Viena, i el Porto, que juga davant l'Atlètic de Madrid. L'Atlètic ja és primer del grup, això és 100% segur. Emoció també al grup F. Tenim dos equips, Nàpols i Dortmund, que lluiten per la segona posició, no sé, que el Nàpols guanyi 3-0 a l'Arsenal, que llavors passaria al Nàpols i el Dortmund si guanyés a l'Olímpic de Marsella.
És a dir, l'Arsenal encara no té assegurada aquesta classificació, tot i que és el que ho té millor d'entrada abans de la jornada d'aquesta nit. Nàpols-Arsenal, duel directe, el Nàpols ha de guanyar, podríem dir sí o sí, per ser als vuitens de final. Si guanya, probablement hi serà, podem dir-ho així, perquè en aquest grup els triples empats podrien produir-se aquesta nit. Si empata o perd i el Borussia Dortmund guanya, doncs el Borussia serà classificat per als vuitens de final. L'Olímpic de Marsella, recordem, doncs que no s'ha pogut puntuar en aquest grup i que avui previsiblement el Dortmund doncs, sortirà totes per aconseguir els 3 punts que li permetin somiar doncs, en la segona o bé la primera plaça de grup.
Doncs sí que està ja tot el peix venut, és el grup E, amb el Chelsea i el Schalke que passen a la següent ronda. El Chelsea rep avui l'Esteaua i el Schalke el Basilea. Pel que fa a la jornada d'ahir, el Real Madrid, que va guanyar fàcil 0-2 al Copenhagen, amb dianes de Modric amb un bon gol des de fora de l'àrea.
Un molt bon gol.
És una diana molt maca. I després també amb Cristiano Ronaldo, que es va permetre el luxe fins i tot de fallar des dels 11 metres.
Sí, va fallar un penal, va marcar el seu golet, un golet que li dona 9 gols en aquesta fase de grups. Aquesta xifra de 9 gols és la xifra més alta notada mai en aquests 6 partits de la fase de grups de la Champions, per tant, fent un nou rècord per la seva banda, Cristiano, que en té uns quants a nivell golejador,
sí,
i que ha fet una primera fase excel·lent amb aquest Real Madrid, doncs, que ha estat força implacable, més enllà de la primera ensopegada inicial, i ahir va guanyar per 0-2.
Pel que fa a l'altre equip espanyol, en aquest cas la Real Societat, marxa per la porta del darrere, marxa amb una competició molt dolenta, un punt i un gol marcat.
Un punt, un gol marcat, 10 encaixats en 6 partits. Ahir va perdre a casa contra un equip que s'ho jugava tot, per tant era un resultat previsible, tenint en compte doncs, que la Real no podia ni tenia cap opció d'arribar a la Lliga Europea. 0-1 per la mínima, d'un plantant cara, però sense això, sense poder marcar, sense poder donar alegria a l'afició, que ha vist doncs, aquest any els donostiarres a Europa, doncs, ha estat un vist i no vist, i que esperem doncs, que en futures ocasions puguin tornar a la Lliga de Campions en un moment o altre, doncs per demostrar que tenen més potencial del que han sabut mostrar en aquest grup amb Shakhtar, amb Leverkusen, que eren rivals del seu nivell, i amb un Manchester que d'entrada estava un grau per sobre, però que tal com estan a la Premier també podia haver set vençut en algun moment per la Real.
Demà, Roger, tranquil·lament analitzem tots els equips classificats com a primers de grup, segons de grup, però encara tenim uns dies per parlar del sorteig, que serà dilluns de la setmana vinent, no divendres,
no divendres com era habitual.
Com venia passant habitualment. Dilluns de la setmana vinent, i em sembla que a l'hora del Zona Mixta...
Ens agradarà, això. Això ens agradarà.
Si no va gerrat. Seguim ràpidament amb l'actualitat de l'Espanyol perquè anem justets de temps. Som-hi.
Ciutat Esportiva, Dani Jarque.
Arriba el moment de parlar del Reial Club Deportiu Espanyol. Dimecres, primera sessió preparatòria de la setmana, centrada única i exclusivament en el maig de diumenge a les 12 del migdia al Juegos del Mediterráneo davant de l'Almeria. Un maig important per als blanquiblaus i més després dels últims resultats, l'empat a la Copa davant del Jaén i també la derrota amb remuntada inclosa de la Reial Societat en el darrer precedent de Lliga a l'estadi de Cornellà al Prat. Saludem a l'Ignacio Migueles per veure com han anat les coses avui a la ciutat esportiva Dani Jarque. Ignacio, què tal, com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Dani, què tal?
Alguna novetat pel que fa a aquells jugadors que la setmana passada estaven tocats, que havien entrenat al marge, com John Córdoba, Sergio García, ja han pogut fer feina amb la resta de companys, Ignacio?
Efectivamente, las noticias de hoy han sido contar que Córdoba, Matías y... primero vamos a hablar de Córdoba y Sergio, que seguramente podremos decir que ya están recuperados, aunque el club aún no lo ha confirmado. Uh-huh. Matieni, hoy se le iban a realizar más pruebas, pero Raúl Rodríguez, que ha sido el que ha hablado en rueda de prensa, aseguraba que cree que va a llegar sin problema al encuentro de este domingo. Y hoy era día de doble sesión, y en la primera sesión se han dedicado a hacer pruebas físicas, circuitos de esfuerzo, con luego un leve pinchacito en la oreja para sacarles un poquito de sangre y ver los valores de ácido láctico, ya no me acuerdo ni del nombre, porque es un ácido que, bueno, que
sí, el ácido,
segregamos...
ácido láctico.
Claro. Efectivamente, es un ácido que segregamos cuando llegamos a niveles de esfuerzo bastante altos, y en función de la sustancia que nosotros demos de este ácido, se sabe más o menos cómo están físicamente los hombres de Javier Aguirre. Ya se hizo esta prueba hace aproximadamente 3-4 meses uh-huh. atrás. Hoy tocaba de nuevo hacer prueba, y ya esta tarde a las 5:30 volverán a los entrenamientos otra vez en la ciudad deportiva para preparar ahora sí el partido que les enfrentará a Almería este domingo a las 12. Después de estas pruebas, después de este entrenamiento matutino, Raúl Rodríguez será el encargado de atender a los medios de comunicación. Y de lo que más ha hablado, de lo que más se le ha preguntado, es de lo importante que es ganar en Almería. También al Valladolid, pero en Almería, ¿qué hay que hacer?
Home, l'equip necessita guanyar, primer de tot, no? I el més essencial. Necessita, com ho necessita i ho necessita en qualsevol moment de la Lliga, necessitem els 3 punts. És un bon moment per una mica retrobar-nos amb les bones sensacions que hem perdut a les últimes jornades i en aquest sentit jugant amb la forma que venim jugant, amb la idea futbolística que portem, intueixo que en aquest sentit tampoc amb canvis importantíssims, no? Una mica amb la línia i amb la idea futbolística que tenim, i com et dic, intentar retrobar una mica les sensacions que crec que hem perdut en les últimes jornades on no hem donat el millor rendiment, no?
Doncs Raúl Rodríguez, que espera que l'equip recuperi sensacions, recuperi resultats, i ell ha parlat a nivell individual, Ignacio, no sé si ho ha fet o no, de si se sent titular, si no se sent titular, perquè recordem, des que va jugar de titular a Vallecas i també al Camp Nou, ha encadenat uns quants partits de forma consecutiva, i fins i tot doncs, en el darrer partit de la Real Societat va seure a la banqueta un titularíssim fins aquell moment, com era el Víctor Sánchez.
Sí, se ha hablado a nivel personal de Raúl Rodríguez, pero no con la palabra titularidad, simplemente con la palabra de posibilidad de juego. Uh-huh. Esto iba ligado un poquito a la lesión de Mationi. Raúl Rodríguez ha dicho que él está a tope, que él está preparado para jugar si el míster lo desea, típico tópico que usan los jugadores de fútbol. Sí. Pero ha dicho sobre todo que cuando le toca jugar en una posición que no es la suya, que no es el central, sí es verdad que necesita estar un poquito más concentrado, tener más concentración. Ninguna pega a esto, pero sí destaca que necesita tener un poquito más de concentración.
Serà un dels moviments interessants a nivell tàctic, a veure què fa Javier Aguirre amb Raúl Rodríguez, si continua jugant a la posició de Víctor Sánchez, si ocupa el lateral dret o si torna a la banqueta. Alguna cosa més des de la ciutat esportiva, Dani Jarque, Ignacio?
Bueno, recordaros que ayer salía la noticia de que el lunes se realizará un pequeño partido o gran partido de entrenamiento en la ciudad deportiva. Jugaremos contra un equipo indonesio, no te sé decir ahora mismo el nombre porque es un nombre indonesio un poquito así extraño y no lo tengo en la mente, pero ya os contaré según se acerque el lunes un poquito más historias de este partido y de este equipo. Sí, y también deciros que mañana a las 11 a puerta cerrada se entrenarán en Cornellà, que dejarán descansar un poquito el césped de la ciudad deportiva.
Perfecte, Ignacio, doncs parlem demà del que passi en aquesta sessió preparatòria i veurem qui serà el protagonista en sala de premsa. Recordem els blanquiblaus que ja preparen el partit de diumenge davant de l'Almeria. Moltes gràcies, com sempre, una abraçada, que vagi bé.
Un abraço, Dani.
Adeu.
Zona Mixta.
Zona Mixta.
Zona Mixta. Amb Dani Balaguer.
El programa esportiu dels migdies
a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel.
Este mensaje va dirigido a todas aquellas personas que notan que están perdiendo cabello. VR6 aporta los nutrientes que necesita el cabello para frenar su caída y conseguir que sea más fuerte y vivo. Descubra VR6 Definitive Hair y compruebe por qué en tan solo 6 meses se ha convertido en el producto líder del mercado para mantener la salud capilar. Miles de personas no pueden estar equivocadas. Cómprelo en www.vr6definitive.com o en parafarmacias del Corte Inglés. VR6 Definitive Hair. Definitivamente tu cabello te lo agradecerá.
Botemanía, te toca ganar.
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 Botemanía, 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 botemanía.
Botemanía, te toca ganar.
Juega con responsabilidad.
Dues i 28 minuts del que portem de setmana, sens dubte, l'adeu de Carles Fritges, de les notícies doncs, més impactants de l'actualitat poliesportiva. Us torno a recordar les dades que us explicàvem al principi del programa, perquè són de llegenda els títols que ha aconseguit Carles Fritges al capdavant de la selecció espanyola d'hoquei patins. 5 campionats del món, 4 europeus, tot això de forma consecutiva, i cap derrota des que era seleccionador l'any 2005. Carles Fritges, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vols dir? Tu has pensat bé, això?
Sí, sí, està madurada. La decisió, jo crec que s'ha de saber quan un acaba un segle i quan un acaba un objectiu i una feina, no?
Sí.
I jo em sento així, no? Em sento intentat ser honest a mi mateix i penso que ja he complert una etapa a dins de la selecció i la selecció en mi, no?
Podries haver aixecat dues mans. Ara em pots aixecar una mà, no, quatre dits de l'altra.
Sí, també podries haver perdut l'últim, eh?
Ah, clar.
És un risc, és un risc. Ara, la veritat és que avui algun periodista m'ho deia, no?, que és una cosa inèdita, no?, que algun seleccionador no hagi perdut mai cap partit, no?
No, no.
Realment és un tema difícil.
No, no, tu perquè ets un tio modest pel que et coneixem i tal, però a veure, Carles, ostres, això no ha passat, cap seleccionador d'equip, això és inèdit, o sigui, primer pels títols i després pel fet aquest, és que no haver perdut. Hi ha alguna recepta per això? Tu em diràs que els jugadors que has tingut són molt bons, però, Carles, alguna
Home,
cosa tens a veure,
això,
eh?
Home, una miqueta de sort, conèixer també que has de tindre una miqueta de sort. Sóc Pep Guardiola, també ho deia, s'ha de tindre una miqueta de sort en aquells temps que, no?, que la moneda pot caure d'una banda a l'altra i hem tingut situacions que realment la sort ens ha donat la cara, no?, com l'any passat a Paredes guanyar 6 segons del final o al últim mundial. I després molt d'entusiasme, moltes ganes de fer-ho bé, comptar amb gent extraordinària, jugadors, la gent de l'equip. La veritat és que hem pogut viure una pinya, no? I jo crec que això, l'emoció que tothom posava per guanyar, al final arribava als triomfos.
Sí, no, és que a més marxes quan t'han fet una... Gairebé és una pel·lícula, l'informe Robinson, que us van fer en aquest Mundial d'Angola.
Sí, perquè... La veritat és que és un gran homenatge.
Està molt ben fet,
vull felicitar-los. Sí. És una feina que m'explicava, no? Ells estan una setmana gravant, una setmana allà, nosaltres gravant tot, absolutament tot, i després estan 3 setmanes, totes les hores, totes les imatges que tenen, estan 3 setmanes per fer 30 minuts d'un repartit. La veritat és que i jo crec que transmeten exactament el que som, no?
Sí, sí.
I, bueno, és per felicitar-los, perquè vam fer una feina extraordinària. I per nosaltres, que no estem acostumats a aquestes coses, per nosaltres la veritat és un gran homenatge.
No, a més demostreu molta naturalitat en tot el documental, podem dir, que us van fer els companys d'Informe Robinson, i es demostra aquesta pinya, no? Aquesta pinya que tu ja ens deies quan ens entrevistàvem que teníeu, doncs es veu clarament que és així, eh? Que éreu primer...
No dèiem mentides.
Primer amics i després companys, en aquest cas entrenadors, jugadors,
sí,
companys, molt persones.
Amics, persones, gent, bona gent, saps?
Sí.
Gent que igual, bueno, jo sempre ho he dit, que a vegades prefereixo un jugador no tan extraordinari, però que sigui bona persona, que senti que empenyi, que no es miri ell primer que l'equip, no?
Els títols, Carles, al final són títols. Jo crec que el que més et deus endur de tots aquests anys, doncs, segurament és això, no? Els molts jugadors que has conegut, les moltes persones d'aquest món, massatgistes, preparadors, gent de la federació...
T'emportes amics, t'emportes... bona gent, conèixer bona gent, estimar un esport, bueno, viure coses, no? Viure... Jo he tingut l'oportunitat, jo he sigut un privilegiat, jo he pogut viure campionats del món, no sé, saps? T'endús tot això, no? T'endús... Clar, dius, hòstia, el reste d'entrenadors d'hoquei que no han pogut viure el que jo he viscut, no? Jo soc un privilegiat, soc una persona que he tingut molta sort, no?
I d'aquests partits, no sé si tu tens una bona memòria a l'hora de recordar-los tots, els que heu arribat
intento,
a jugar.
Intento.
En són un munt, clar. No sé si el número exacte de partits que has arribat a dirigir la selecció?
Pues, jo diria que oficial són 54, si no comptes els amistosos i el torneig de les nacions que no, per nosaltres no és un torneig oficial, bueno, 54, són 9 anys, cada, em sembla que són 6 o 7 partits.
Per competició.
Sobre uns 54, 56 partits deuen ser més o menys.
I d'aquest hi ha algun especial, algun que diguis, ostres, és que d'aquest segur que me'n recordo sempre per com va anar, el difícil que va ser, o al contrari, el bé que vam jugar.
Jo per mi, jo tinc alguns moments, no? Per mi el millor hockey amb el moment més crític va ser Argentina, no? Argentina, davant de 8.000 persones, jo crec que vam fer un hockey brutal com mai. L'experiència a Paredes, marcant a 6 segons, que ja ho veiem pràcticament perdut, que estàvem traient el porter per posar un jugador, la situació agònica, no? Jo crec que també és un flash, no?
Sí.
I després a Vigo, el Mundial de Vigo va ser un mundial dur a nivell de pressió, de mitjans, perquè, bueno, tens l'obligació de guanyar, no pots perdre a casa, com podem perdre a casa, no?
Sí.
I això, doncs, bueno, sempre ho recordo perquè per mi potser ha estat el campionat més dur, més difícil, no? On la pressió la sentíem a prop, no?
I també hi haurà...
Aquests són aquests tres flaixos que jo em podria quedar, no?
I també hi ha flaixos negatius. Per molt que tot hagi anat molt bé, hi ha alguna cosa...
Sempre hi ha coses.
Alguna cosa que no ha anat tan bé en aquests 8 anys.
Bueno, sempre hi ha aquell jugador que esperes i després no te'l dona i, bueno, pues et genera una petita decepció o, no sé, el meu primer any quan dono la llista que el Mas Oliver em diu que renuncia a la selecció catalana i em munta una roda de premsa i, saps, allò a mi em va sentar malament perquè... Jo era amic del Miquel Mas Oliver, jo el coneixia, l'havia fet debutar amb el Vic i allò em va quedar, saps, un petit regust de boca, perquè jo sempre he anat de cara.
Sí.
Allò doncs, no em va sentar massa bé, no? Però bueno, queda ja realment aquella situació queda lluny en el temps, no?
Clar, tu has viscut una mica aquests moments difícils també per algú que està al mig, que és català, que també exerceix de seleccionador espanyol. Tot això que hem viscut aquí a casa nostra, amb el moment que la selecció catalana va demanar doncs, competir internacionalment, que van disputar aquell Mundial B, tu també hi eres. També ho
sí, jo estava allà, evidentment, no? I ho he viscut. Però jo sempre he defensat que ni a l'esport ni a l'esportista es pot sentir perjudicat davant d'una situació que és més política que esportiva, no?
Uh-huh.
I el que passa és que s'ha focalitzat l'hoquei, desgraciadament, no?
Sí.
O sigui, amb l'hoquei, quan altres situacions, amb seleccions espanyoles o, no sé, Marc Gasol, saps?
Sí, o sigui, sí.
Hem focalitzat amb l'hoquei. Vull dir, el tema català l'hem focalitzat només amb l'hoquei i l'hoquei ha rebut.
Sí.
Ha rebut molt.
Sí.
Els altres esports no... Bueno, no han rebut tant, no, o no han rebut.
Uh-huh.
Doncs jo crec que hem desaprofitat pues, molta promoció, hem desaprofitat que l'hoquei donar-li un salt endavant, però bon, hi ha èxits, els èxits jo crec que es poden aprofitar, no?, perquè se'n parli d'hoquei, perquè es vegi hoquei per la tele, perquè els nens practiquin, perquè jo crec que tothom, els catalans, els altres, els d'aquí, tots estimem el nostre esport, no?
Mm-hmm.
Per tant, no sé, a mi mai m'ha preocupat res més que el meu esport, els jugadors, i anar a competir, que en realitat a l'esport jo sempre he defensat que ha d'unir els pobles, no els ha de separar.
Sí, així hauria de ser. Què t'anava a dir, Carles? I ara què? Ja ho has pensat? Vols deixar passar uns quants...
Ah, me'n vaig cap a casa. Te'n
vas cap a casa?
El 30 de juny, sí, me'n vaig cap a casa i el 30 de juny, i a partir d'aquí, pues, bueno, hi ha algun projecte, hi ha alguna cosa, hi ha alguna... No sé, el que sigui, el que estigui relacionat amb l'hoquei, pues, i em fa il·lusió.
De moment no t'ho planteges, ni club, no. Selecció,
no.
Marxar fora d'aquí, a viure alguna aventura esportiva, no?
No plantejo res.
Molt bé.
Me'n vaig i me'n vaig cap a casa.
Però et veurem a les banquetes, això està clar, que et tornarem a veure a les banquetes, Carles.
No ho
sé. No saps tampoc.
No ho sé. No ho tinc massa clar, jo. No ho sé.
Bé.
No sé. Si hi ha un projecte interessant, doncs, igual sí. No.
D'ofertes, Carles, no te'n faltaran, d'això no en tinc cap dubte.
Sí, el que passa és que bueno, no, més que oferta, ser un projecte que il·lusioni.
I tant.
Amb gent que realment sigui sèria, que estimi l'hoquei, que... Més que l'oferta en si. El necessita de tots.
Sí.
Necessita que tots empenyem, no?
Sí.
Mitjans, entrenadors, jugadors, gent d'empenyar perquè aquest esport tiri endavant. Perquè... I jo potser prefereixo gent que estimi l'hoquei i que faci coses per l'hoquei. Més que oferta no crec que ni que vingui, saps? Perquè avui en dia l'hoquei, ofertes no masses.
Ben poques, sí.
Sí.
Carles, et deixem, que segur que deus tenir un munt de feina i companys que volen entrevistar.
Clar,
a veure si se'n recorden més de tu, només en dies com aquests i en general a l'hoquei. Nosaltres intentem cuidar-lo perquè és que és el nostre esport.
Sé que ho feu.
Intentem fer-ho i a veure si seguim apostant. Carles,
entre tots ho aconseguim.
I tant que sí. Una abraçada molt forta i...
Gràcies per la trucada.
De res, a tu per atendre'ns. Una abraçada. Adéu-siau. Carles Feritxe, déu-n'hi-do, el millor entrenador de la història de l'esport, almenys pel que fa als equips. 5 mundials i 4 campionats d'Europa de forma consecutiva i sense perdre cap partit. Una autèntica passada. Per cert, pel que fa a l'Hockey Lliga, ahir es va disputar bona part de la desena jornada amb aquests marcadors: Reus Deportiu 8, Calafell 3, Barça 7, Lleida 1, Liceo 5, Noia 1, Vendrell 1, Cercera 3, déu-n'hi-do als gallecs com estan, Vic 5, Lloret 3, i atenció a aquest resultat: Tordera 2, Igualada 1. Els del Maresme sumen 7 punts dels darrers 9 que han disputat, i ahir van guanyar ni més ni menys que un equip de competició europea. No està gens malament, i l'equip avui està fora del descens. Saludem a un dels integrants del Club Petit Tordera, és el Sergi Parra. Sergi, com estàs? Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Enhorabona.
Moltes gràcies.
Déu-n'hi-do, quin partidet ahir. Igualat fins que Castanyer, el 45, gol i 3 punts més.
Doncs sí, la veritat que era un partit molt important, ja que si l'Igualat ens guanyava, s'allunyava del descens, per nosaltres també era un partit molt important per sortir del descens. I com tu dius, un partit molt igualat que fins als últims minuts no es va decidir.
Heu trigat 8 jornades a sumar el primer punt, ho vau fer davant del Blanes a casa, i des de llavors no heu perdut. Què li heu agafat gust, això,
Doncs sí, la veritat que va tocar un començament de lliga complicat amb els 5 primers equips de l'any passat, i bueno, com tu dius, fa 2 jornades amb el Blanes havíem de començar a puntuar, i ara són els partits que hem de puntuar, i a casa ens hem de fer forts.
Tu quants anys portes aquí a Tordera? Sempre has jugat aquí, amb els del Maresme?
No, ara crec que és el 8è any que porto aquí, i abans havia estat a Lloret. Havia jugat uns quants anys a Lloret, i des d'infantil que estic aquí a Tordera.
Però podem dir que és el teu... Home, després de tants anys has estat més anys a Tordera que no pas a Lloret, no? Per tant...
Sí, es pot dir que és el club que porto des de quasi tota la vida, que he passat totes les categories importants les he passat aquí.
I quin ambient es respira? Es nota que aquest any esteu a l'Hockey Lliga, després de molts anys a la Primera Nacional, es nota aquest ambient de màxima categoria? Hi ha il·lusió entre la gent o què?
Sí, a Tordera sempre hi havia hagut molta il·lusió perquè l'equip tornés a l'Hockey Lliga, i tot i que els primers partits que ens va tocar el Reus, Liceo a casa, la gent no ens ha deixat de vindre al pavelló. Ahir, per ser dimarts, el pavelló estava ple, i els jugadors molt contents d'aquesta afició, que en moments difícils sempre està allà recolzant-se.
Doncs, Sergi Parra, a veure si continuen anant bé les coses aquest cap de setmana que ve, no l'altre, un partit davant del Vilafranca, un altre equip recent ascendit, que ho esteu fent molt bé, els que heu pujat de categoria, que no hi ha tanta diferència entre la primera i l'hoquei lliga.
Home, sí que hi ha diferència, el que passa que potser el Cerce i el Vilafranca s'han reforçat amb jugadors de categoria i, com tu dius, aquí dues setmanes Vilafranca, que a casa seva està fent molt bons partits, ho tindrem complicat, però bueno, intentarem treure el màxim rendiment i a veure si podem puntuar.
Doncs, Sergi Parra, enhorabona per aquests resultats que estan encadenant al Tordera, enhorabona per estar, almenys fins que jugui el Blanes i equips que queden de la part baixa, doncs estar fora de la zona de descens. Disfruteu-ho i un plaer haver parlat amb tu, d'acord?
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, Sergi.
Vinga.
Sergi Parra, jugador del Club Patí Tordera, ara mateix els del Maresme fora del descens, una classificació que després d'aquesta desena jornada per dalt queda així: el Barça primer amb 28, 23 pel Reus, que torna a la segona posició, el Liceo, que guanyant el Noia se situa a tercer, i baixa a la quarta plaça el Vendrell, segueixen en descens, Blanes, Lloret amb 5 punts i amb 0 punts el Vilanova.
Planeta Aigua, amb Agustí González.
Dues i 44 minuts, temps pel Planeta Aigua, temps per l'Agustí González. Com estàs, Agustí? Bona tarda.
Molt bé, Dani. Bona tarda a tothom.
Estem davant d'una setmana molt bé. Estic, doncs, frisant ja perquè sigui demà i perquè comenci l'europeu amb piscina curta. Tenim depositades, doncs, moltes il·lusions, moltes esperances i tenim ganes de veure a la piscina aquests nedadors del present, com la Mireia Belmonte i la Melanie, i alguns de futur que segur que poden fer grans marques.
Home, i amb aquest europeu no n'hi ha per menys, no? Perquè amb la trajectòria que porten sobretot la Mireia i la Melanie, doncs s'espera que puguin aconseguir alguna cosa gran. No descartem, però, que tenen molta competència. Tenen la Ruta Melutite, tenen la Katinka, tenen gent que els hi pot donar molta guerra i que, doncs, potser el botí que treguin no serà com a la Copa del Món, però esperem que sigui
però un bon botí. Segurament, Agustí, el més interessant és que ja han estat competint pràcticament de tu a tu amb aquestes nedadores a la Copa del Món, i en algunes proves, doncs, les nedadores, tant la mallorquina com la catalana, han guanyat.
Està clar que aquesta és la seva lliga, ja. I després destaquem una miqueta a veure si algú més pot donar alguna sorpresa. El cas de Marc Sánchez, que té la millor marca mundial en 800, per exemple, a veure si en alguna prova de fons pot aspirar a fer podi, i després...
Home, hi ha els noms propis.
La Duane, també.
Clar, són noms propis. Tots coneixem la Mireia Belmonte i la Melanie Costa, però la gent que hagi vist aquest estiu, per exemple, els mundials de natació, la Merche Peris li ha de sonar. La Duane de Rocha, com deies tu.
La Duane pot també estar a la final.
Després, la Bea Gómez.
Joves promeses, tipus la Bea Gómez Cortés, la Maria
Jessica
Vilas. La Jessica abraça... Home, tant de bo pugui arribar a alguna final A, però siguem realistes, no serà fàcil.
Ah, és molt jove encara.
És molt jove. No és que sigui molt jove, sinó que, bueno, ella, doncs, a nivell espanyol i tal, ho fa bé, però a nivell europeu, doncs, encara no està per fer medalla, com la Melanie o la Mireia. Tant de bo em pugui menjar les meves paraules d'avui, eh? Però així a priori no. I després, doncs, venen, per exemple, el Víctor Goicoechea, que està estudiant a Hawaii, i ve aquí a nedar els 200 lliures i els 400 lliures. Miguel Ángel Rozas també és fondista, 1.500. I bé, tota una sèrie de nedadors joves que esperem que aquest europeu suposi una punta de llança per la seva carrera.
Com sempre, un europeu que Teledeporte, doncs, no es perdrà. He estat mirant una mica, doncs, els horaris i això, i de dijous a diumenge, doncs, es podran veure pràcticament, doncs, totes les competicions, tant les preliminars, que les veurem moltes d'elles durant el matí, i les finals, que les començarem a veure durant les tardes. Vull dir que...
També, pels fanàtics de les estadístiques, a la pàgina d'Omega Timing surt el resultat al moment.
Ah, està molt bé.
Està molt bé, perquè si ho estàs seguint l'europeu i ho veus per internet, ja sigui en streaming o ja sigui per Teledeporte, o només tens accés a internet en aquell moment, Omega Timing, ho pots trobar.
Està molt bé. Està molt bé. Doncs res, això de demà dijous fins diumenge, campionat d'Europa amb piscina curta a Herning, a Dinamarca.
Dinamarca, exacte.
A veure, estarem molt pendents aquí al Zona Mixta aquests dies i la setmana que ve amb l'Agustí González. Segur que aquí el dimecres en parlarem i a veure si podem parlar amb algun dels nedadors que hi participin. Per cert, hi ha un equipàs que segueix fent història engrandint la seva llegenda, que és el Club Natació Sabadell, categoria femenina.
Sabadell, que va començar molt bé el partit, Sabadell supercampió d'Europa, i que semblava que ho tenia fet, no? Perquè a l'acabar el primer quart anava dominant 1-4, i després la cosa es va anar complicant, però la Melissa Seiderman, en aquest cas, gol de penal, la falta de 30 segons, i al final, entre la defensa i la Laura Ester, doncs van poder defensar el títol.
És que és la primera vegada que el guanyen davant de l'Ismailov rus, 9-10, una final molt, molt ajustada, però hem de destacar sobretot que és que en els últims 20 dies aquestes noies,
és que no paren.
Moltes d'aquestes, vull dir, feia 20 dies que estaven a Rússia disputant la Lliga Mundial amb la selecció. Després van tornar cap aquí a jugar a Lliga. Després se'n van anar a disputar la preliminar de la Copa d'Europa. Van tornar cap aquí i abans de venir a Sabadell se'n van anar cap a Madrid a rebre uns premis del Consejo Superior de Deportes. Exacte. I després van jugar Lliga contra el Sant Andreu abans d'anar-se'n de nova Rússia.
I precisament vull destacar en aquest partit la importància de la segona unitat del Sabadell, no? Gent com la Judit Forca, la Olga Domènech, que són gent que doncs no acaparen titulars normalment, no? Però realment em va sorprendre molt el nivell gairebé a l'alçada de les titulars, i era un vendaval continu i no paraven, i dius, ostres, com gestionar aquesta plantilla, no? Perquè tens tot de campiones d'Europa, però les que estan esperant, és que vamos, treuen les dents.
Està clar que Nani Guiu, amb qui volíem parlar, doncs no el localitzem.
No localitzem.
És una llàstima. Doncs ja parlarem amb el campió d'Europa precisament per preguntar-li, campió, supercampió, i vaja, que ha guanyat tots els títols al Club Natació Sabadell Femení, com es gestiona això, no? I com tens també una segona unitat, com deia l'Agustí, que està preparada en qualsevol moment doncs per superar qualsevol adversitat.
Mantenir el nivell i donar un plus de ganes, de força, perquè, clar, aquesta gent, vulguis o no, són suplents. I elles volen ser titulars, llavors han de seguir, han d'apretar perquè l'equip superi i que el Nani digui, ostres, doncs anem buscant relleu, són gent molt jove, no sé, jo crec que hi ha el relleu bastant assegurat.
Doncs aquest cap de setmana tornen a disputar Lliga, serà dissabte davant del Terrassa, Sabadell-Terrassa, un partit sens dubte doncs,
bon partit.
Que serà interessant, això sí, de moment segueixen imbatibles a la Lliga juntament amb el Mataró, els dos equips sumen 6 de 6, el Mataró és l'únic equip que pot fer una mica d'ombra al Sabadell.
Després tenim el grup perseguidor, Mediterrani, el Terrassa que comentaves també, el Sant Andreu també està allà lluitant per el tercer lloc. Bé, és una lliga emocionant, la veritat.
Doncs enhorabona a les noies del Club Natació Sabadell. Una llàstima no haver pogut parlar amb el Nani Guiu. Segur que tenim més oportunitats al llarg de l'any, Agustí, de parlar amb aquest entrenador que ens
explica
una mica la recepta.
El que sigui, guanyaran tot de nou. I
sí, a més, disputen també la Copa de la Reina a casa, vull dir que seguirem parlant.
Exacte.
De les noies del Sabadell. Gràcies a Agustí, la setmana que ve una miqueta més i molt europeu de natació.
Estarem atents allà a Herning.
I tant que sí. Gràcies, Agustí.
Vinga,
fins ara.
Vagi bé, adéu.
Adéu.
Pulsport, amb Benja Villegas.
Seguim els darrers minuts del Zona Mixta, tants com gairebé nou amb el Benja Villegas, que a veure què ens explica avui. Benja, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, aquí, amb ganes de xerrar de cosetes noves, que sí. Portem massa temps de cine i música i volia fer ja una alternativa.
Una mica de change, no? Change.
Una mica, ja toca.
Escolta'm una cosa, tu ets un malalt dels còmics i ja me l'estàs intentant colar. No em diguis que hi ha relació entre el món dels còmics i l'esport. L'hem trobat.
Ho dubtaves?
Va.
Era evident, tio, era qüestió de temps. Volia esperar un moment adequat per colar-te-la. Bueno, de fet, segurament si jo et dic Oliver i Benji, tu ja saps de què estem parlant, i has de pensar que al cap i a la fi l'Oliver i Benji crec que no sé si es basava en un manga o si té una relació directa, no, amb el món del còmic, tot i que siguin dibuixos animats, però és un, al cap i a la fi el creador és un dibuixant de TVOs de tota la vida, no, encara, tot i que va fer una sèrie d'animació. La cosa és que he intentat portar-te uns còmics d'esport, sobre esportistes, no, en aquest cas, perquè podíem trobar molts còmics sobre futbol, sobre mundials, no, inclús el Mortadelo i Filemón ha homenatjat moltes vegades les Olimpiades.
Sí,
no?
Sí.
Llavors, en aquest
l'Astèrix,
cas...
L'Astèrix i l'Obèlix, també.
Feia correcte. Llavors, el que jo volia fer era centrar-me en alguns esportistes concrets que amb els que estan basats alguns còmics.
Ah, molt bé.
Comencem, escoltarem una cançó dedicada a un dels esportistes i llavors t'introdueixo al primer.
Perfecte, som-hi.
Yeah, Vaughn, dang. It's gonna be hard to stop us this year, especially right. Since I got the retro nines. Lace them up. It's game time. We ballin' hard. We ain't wasting time. I can take the foul.
On em portes, Benja? On estem?
Si et dic King James, tu què em dius?
Home, LeBron.
LeBron, no? I si et dic King of the Rings, podria ser aquest propi King James, no? Amb els seus anells per fi ja tan desitjats, no? Que esperaven tots
ara que guanyés. Ara ja en té, almenys ara ja en té un parell.
Pues t'haig de dir que LeBron James, curiosament, ha passat com un bon superhome, perquè podríem dir que és un superhome i que fins i tot vola, no? I és un tros de superheroi esportiu.
Sí, sí.
Ha passat ni més ni menys per les dues editorials de superherois per excel·lència nord-americanes. Mm-hmm. Va fer el 2004 una sèrie que es deia King James a DC Comics, que no és del còmic del que parlem ara, però és curiós que ja ell ja fos protagonista de les vinyetes a DC. Del còmic que parlarem ara és d'un TVO que es diu King of the Rings i que és com un negoci entre Marvel, la famosa editorial de Spider-Man,
sí.
I la ESPN, no? la cadena esportiva per excel·lència.
Sí.
En aquest cas, el que et deia, és un TVO que es diu King of the Rings, que està escrit pel Christos Cage, dibuixat per quatre dibuixants nord-americans com són el Mick Deodato, Scott Eaton, Greg Land i Terry Hodgson, i en les pàgines d'aquest TVO del LeBron ens podem trobar com juga a bàsquet contra zombis, com es transforma en un jugador de bàsquet mig Iron Man de la mà de Pat Riley, o com el David Stern apareix per les vinyetes, o fins i tot com el LeBron, un LeBron vell, juga amb els Cavaliers un altre cop després de Miami a la temporada 2028-2029.
Ostres, no sé com ho veurien la gent de Cleveland, que LeBron tornés cap allà de la forma que va marxar, la veritat.
Exacte.
És que no li tenen gaire estima.
I amb una barba blanca molt curiosa. S'ha de dir que aquest còmic només es va editar als Estats Units. Es poden trobar coses per internet. Jo recomano als fans de LeBron i de l'NBA que li facin una ullada, perquè és molt curiós, el dibuix és molt interessant.
Sí.
I això és una edició nord-americana, però és molt curiós. Podríem aprofitar per saltar a un altre esportista d'aquí de casa, que en aquest cas, en comptes de ser una sèrie de TVOs, com era el que van fer a DC el 2004 amb King James, en aquest cas és un sol àlbum,
sí.
Es diu Lorenzo's Land.
Home, Jorge Lorenzo. Aquests dies també és notícia, que l'has pifiat una mica amb la seva marca de begudes Monster, ensenyant la seva casa d'una forma doncs, una mica sobrada, per dir-ho d'alguna forma suau.
Sí, ha creat allà com un vídeo viral, diguéssim, sense voler, no?
Sí, sí, però, ja, però ell ja ha demanat perdó i tal, però jo que bueno, aquesta gent de les begudes energètiques, doncs bé, li van colar unes noies per allà a casa, en biquini sí. I tal, bueno, sí. Ell també podria haver tingut una mica més de
compte. És un tio que li costa, no? Hauríem de reconèixer que a banda de ser un esportista meravellós, és un tio una mica egocèntric.
Sí.
I jo crec que en aquest cas és el còmic, doncs, és com una forma d'egocentrisme, no? Perquè ell està està una mica darrere d'aquest còmic, inclús va participar com a guionista, no? En el TVO, el dibuix és dels estudis Fènix. Bé, el 2008 es fa un panini, s'adentra a la vida de Lorenzo i crea aquest còmic en el 2008 que es diu Lorenzo's Land i que tracta pues, això com el bicampió del món de 250, pues, comença el TVO amb com Jorge Lorenzo pateix una greu caiguda, que és real.
Que la va patir a Montmeló, la va patir a Montmeló en el seu debut a MotoGP.
Exacte, i per la memòria, no?, en aquest cas, i llavors no recorda qui és ni a què es dedica. No? Llavors, diguéssim que el periplo del còmic és això, no? I a poc a poc es va trobant a personatges com Rafa Nadal, Sylvester Stallone, Eto'o, Puyol...
Me l'he llegit.
Risto Mejide i José Tomás.
I José Ramón de la Morena.
José Ramón de la Morena, Boja en Bisbal, no? Bueno, en fi. és un còmic curiós, jo crec que val la pena, jo sóc defensor absolut de la vinyeta, con lo qual qualsevol cosa que sigui
potenciar la vinyeta. S'ha de veure, no està de més.
A mi em val, o sigui que jo crec que en aquest cas seria al contrari que aquest vídeo, no? És l'egocentrisme del bo del Jorge en positiu, vale?
Escolta'm una cosa, el tercer, a l'últim...
L'últim és un clàssic.
És un clàssic, però jo el vull ambientar, vale?
Vinga.
O sigui, l'ambiento amb uns companys, un grup musical que es diu Gas, que tu també has fet alguna cosa amb aquesta gent, em sembla que has fet l'audiovisual amb la Laia Marquès, heu estat per aquí.
Exacte, la Laia, hem intentat posar-li imatges a una cosa molt, sí, molt increïble.
A veure si us sona, això que sona.
Fot-li.
Que la gent s'haurà donat compte, no? Que això imita l'himne del Barça. L'himne del Barça en xinès.
En xinès, sí, sí. Els Gas són un grup d'aquí a Barcelona que fan un pop rock molt elegant, molt xulo, que gràcies a que el seu cantant domina el mandarín perfectament, sí, pues s'han dedicat a reescriure moltes de les seves cançons i a fer cançons noves en xinès, i un dels encàrrecs que els havíem proposat era fer l'himne del Barça en xinès. Llavors jo he tingut l'honor de poder treballar amb la Laia Marquès per ficar-li imatges a aquest vídeo que la gent trobarà a YouTube fàcilment.
Ha quedat molt xulo, i això és per introduir un mite dels còmics, que es diu...
Que és Eric Castell, no?
Eric Castell.
No sé si cal parlar gaire, vull dir, Eric Castell tothom el coneix, no? Jo era petit i ja veia els còmics d'Eric Castell per tot arreu.
A mi feia ràbia, però bueno, és igual.
Clar, sí, normal. Eric Castell, res, pues, què haig de dir, una de les sèries mítiques franco-belga de temàtica esportiva que va crear el Raymond Reading i el François Hacks al 74, i el protagonista homònim, que és l'Eric Castell, era un jugador professional francès que al llarg de la seva carrera va jugar, entre d'altres, al Paris Saint-Germain, a l'Inter de Milà i sobretot al Barça, no? Bé, jo recomano a qualsevol fan dels còmics del Barça i del futbol que si un dia va als Encants i es troba un Eric Castell, que se'l pilli i es posi els Gas de fondo per llegir-lo.
Perquè no l'han tornat a fer de nou, Eric Castell?
Jo crec que es va reeditar. Norma va fer una reedició no fa gaire, als anys 2000, sí, que val la pena també de llegir, però jo sóc molt mitòman amb els originals, sí, llavors val la pena si es pot recuperar algun por ahí de segona mà, aquella olor dels comics books antics. Però bueno, que Norma Comics tindrà la versió aquesta moderna de pàgina que no fa olor tan guai.
Adeu, Benja, adeu a tothom, demà més. Adeu. Adeu.